Renovemos les renovables. Punes us ofereix aquest espai.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina i Adam Martín. A Catalunya, Catalunya Ràdio.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Revolució. Seguim, com sempre, endavant amb aquesta temporada del Revolució 4.0. I avui volem començar amb una frase que em sembla realment brillant, una crítica molt lúcida al món. És d'André Gide, l'escriptor francès de mitjan del segle XX, que va dir això de "ja s'ha dit tot, però com que ningú escolta, sempre cal tornar a començar". O sigui que, com ens recomana aquest autor, comencem. Això sí, esperem que vosaltres sí que ens escolteu amb atenció. I de moment, perquè ens escolteu, us presentem els quatre motius de pes que us hem preparat avui perquè us quedeu enganxats al Revolució.
No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans.
Motiu número 1. Entrevistarem Juanita Acevedo, formadora, coach. Què vol dir crear la nostra marca personal? Quins avantatges té tenir-la en un món tan competitiu com el que vivim?
L'has de canviar, no ho puc evitar.
Motiu número 2. La qualitat econòmica i la visió de futur del gran Santiago Niño Becerra. Avui posarà la mirada en la nova llei de lloguers. Motiu número 3, parlarem d'intel·ligència i del xat GPT amb Esteve Almirall, intel·ligència artificial, també. On som i on arribarem amb aquesta tecnologia? No us perdeu aquesta secció. Motiu número 4, al programa parlem sovint de com han d'entrar la digitalització a les aules, de les coses bones i de les que no ho són tan de bones. Avui us volem presentar una proposta perquè els alumnes i les alumnes aprenguin català i comprensió lectora gràcies a un producte digital innovador. No us perdeu la conversa que tindrem amb el mestre i emprenedor digital Mario Serrano. Ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa, a Twitter o a Instagram. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos. El món està canviant i, per tant, també cal canviar la manera de viure i de treballar. Avui volem parlar amb una persona que fa molts anys que es dedica a formar i potenciar canvis positius en les persones i en les organitzacions. A nosaltres avui, Juanita Acevedo, què tal, com estàs?
Muy bien, muchas gracias.
Encantada de estar acá. Escolta, defineixes com a formadora i coach experta en marca personal amb valors.
Sí.
Val, més o menys sé què vol dir, però si et pregunto què vol dir marca personal amb valors, què m'expliques?
Pues mira, marca personal con valores es la propuesta que yo hago para que seamos capaces de marcar la diferencia desde la esencia con nuestras actitudes y nuestras acciones del día a día. Es eso, es ser coherentes con nuestros valores. Uh-huh. Porque no va solamente de tener una marca personal para que te vean o para que sepan de ti, sino que esa marca personal tiene que ser coherente con lo que tú eres por dentro. Entonces, es por ahí por donde tenemos que empezar, por conocernos, por saber cuál es nuestra esencia, y esa esencia está marcada justamente por nuestros valores, que son unos grandes desconocidos.
Sí, sí.
Totalmente.
Cada vegada més, potser, més a més, no?
Sí, mira...
És una mica el que deia el Groucho Marx, però amb els valors, no?
Sí.
Tinc aquests valors, però si no li interessen, tinc uns altres, no? Amb els principis,
exacto.
Ho deia ell, no?
Però... Exacto. Exacto. Es impresionante porque cuando estoy en mis conferencias, una de las preguntas que hago es, ¿los valores son importantes? Y todo el mundo me dice, sí. Y pregunto, ¿y ustedes tienen valores? Sí. ¿Qué es un valor? ¿Y cuáles son tus valores? Claro, la gente en realidad no tiene claridad qué es un valor y mucho menos tiene claridad cuáles son sus valores.
Defineixme qué es un valor.
Un valor son los principios que rigen, uno, nuestra personalidad, uh-huh. Dos, nuestro comportamiento y tres, nuestras decisiones. Todas las cosas que tú haces, todas las cosas que tú decides, lo haces con base en tus valores. Lo que pasa es que tú no eres consciente de cuáles son los valores que te rigen. Sin embargo, tú sabes que tienes valores y sabes que los valores son muy importantes. Sin embargo, fíjate la incoherencia, ¿no? Yo pregunto a las personas, ¿cuáles son tus principales valores? La gente no sabe. La gente saca rápidamente cosas como respeto, familia, pero hay más, hay muchos más.
M'estàs fent pensar ara mateix, eh? I no m'ho preguntis, quins són els meus, perquè no sabria dir, tu també diria coses com aquestes. I això, clar, després has de fer l'esforç de determinar-ho i de traslladar-ho perquè la teva marca sigui coherent amb tu, bàsicament, sí. No? Perquè no pot haver-hi molta distància entre el que ofereixes, l'aparador, i el que hi ha dins, no?
Ahí está. Es que, de hecho, por eso es que se presentan la mayor cantidad de problemas de depresión o de falta de autoestima, porque la gente se preocupa mucho por el exterior, ¿no? Por cómo me veo en las redes sociales, por cómo quedo ante la galería. Pero cuando cerramos eso, ¿Qué hay, no? Entonces, es una apariencia muchas veces. Aparentamos tener una vida feliz, aparentamos ser muchas veces lo que no somos. Pero, ¿y si jugamos al revés? Más bien, ¿por qué no empezamos de adentro hacia afuera? Uh-huh. Entonces, yo propongo un método que es muy sencillito. Es el método MPR, y el método MPR tiene tres pasos. Lo primero es conócete desde la esencia, da respuesta a la pregunta, ¿quién eres? Luego, defínete, o sea, define exactamente qué es lo que quieres. Y tercero, proyéctate, claro, porque el mundo tiene que saber quién eres y que existes para que te contraten y cuenten contigo. Pero el principio es conócete. Ese es el punto de partida.
Quan parlem de marca personal, no estem parlant només de persones que necessiten tenir un aparador perquè ell en si mateixes són un negoci, no? Avui en dia, pràcticament, vulguis que no, si tens presència a les xarxes, ja tens o hauries de tenir marca personal, segurament, no? Perquè m'has fet pensar quan has dit que algú et contractarà o no. Ara, molt clar, quan tu vols contractar algú, el primer que fas és veure a Facebook, a Instagram, a veure qui és, no?
Uh-huh. Pues fíjate, tenemos que regresarnos al principio, y el principio es... ¿Quién tiene una marca personal? Y entonces la respuesta es todos tenemos una marca personal, porque en realidad, ¿cuál es tu marca personal? Tu marca personal es tu nombre y apellido, es decir, todos tenemos un nombre y apellido. Todas las personas, desde que nacemos, nos ponen una marca, nos ponen un nombre y un apellido. Ahora bien, esa es mi marca personal. Mi marca personal es mi nombre y apellido, pero ¿qué es la marca personal? La marca personal es la huella que dejamos en la mente y en el corazón de las personas día tras día, desde que nacemos, con cada una de nuestras actitudes y con cada una de nuestras acciones, tanto en el mundo online como en el mundo offline. Entonces, marca personal va más allá. Marca personal es cómo te recuerda a la gente, qué dicen de ti las personas. Eso realmente es marca personal, es lo que se asocia a tu nombre. Entonces, ¿Qué piensas de María Pérez? Pues que es genial, que es fabulosa, que es muy activa, que es muy creativa. ¿Y qué piensas de Pedro Martínez? Uy, no, ni me hables de Pedro Martínez. No. Pues esa es la marca.
Sí,
sí,
es verdad.
Claro, y esa es la marca personal de María y esa es la marca personal de Pedro. Entonces, de lo que nos tenemos que hacer conscientes es de, óyeme, ¿y la gente qué asocia a mi nombre? ¿La gente qué asocia a mi marca personal? ¿Realmente coincide con lo que yo soy en realidad? Entonces, es un trabajo muy interesante cuando lo hacemos así, cuando trabajamos la marca personal desde los valores, que es mi propuesta, y la trabajamos de adentro hacia afuera. Entonces, es coherente y entonces es más fácil porque no te tienes que poner caretas. Sencillamente eres tú.
Clar, en aquest sentit sí, perquè flueix i siguis el que siguis, però precisament ara la meva pregunta anava en aquest sentit, no? Jo tinc els valors que tinc, encara que no els pugui identificar, però evidentment els tinc perquè faig coses en funció d'això, però els puc modificar, els puc estirar, els puc fer flexibles o els puc canviar totalment els meus valors?
Hay una parte de esencia que yo sostengo que no cambia, o sea, que son tus valores fundamentales, que son valores con los que tú traes desde que eres muy pequeñito. De hecho, los valores nosotros los empezamos a formar, a gestar desde niños. De hecho, nosotros de padres, de madres, decimos, ay, quiero transmitirle los valores a mi hijo, ¿no? Y esos valores se van formando entre los 0 y los 8, 9, 10 años y en consecuencia se va formando la personalidad, ¿no? Del niño, que uno ya está diciendo, este niño apunta maneras. Y entonces uno ve que ese niño de grande, uno ya decía, es que tú de niño, tú eras así, o sea, yo ya te veía. Porque hay una parte de esencia que no cambia. Esos son valores fundamentales que van con nosotros siempre. Sin embargo, sí que es cierto que hay una serie de valores circunstanciales que vamos necesitando con el tiempo. En tu momento vital, en mi momento vital, pues yo necesito unos valores diferentes a los que tenía hace 10 años, por ejemplo, o hace un año, tal vez. Entonces, hay unos valores fundamentales que se mantienen de esencia y hay unos valores circunstanciales. Entre, por ejemplo, un valor fundamental mío es el entusiasmo, el optimismo. Eso me ha acompañado toda la vida, ¿sí? Y tú le preguntas a amigas mías del colegio.
Ya era así, Juanita.
Pues es algo que me ha acompañado siempre. Y a quien le preguntes, pues te dirá que yo siempre he sido una persona entusiasta y optimista. Y no significa que no llore o no significa que no tenga problemas.
Bueno, pero ya un filtro concreto, ¿no?
Hay una línea, ¿no? Sí. Hay una línea, hay un hilo conductor.
I quan diem que algú té una crisi de valors, el que estem dient realment és, he basat tota la meva vida en una sèrie de coses que pensava que estaven bé, que em funcionaven, sobretot, no?, per anar pel món, i de cop i volta descobreixo que tot allò no em serveix. O crec que no em serveix, no? Llavors entra en crisi tots els valors que has tingut, no? Per això preguntava també una mica si hi ha possibilitat de modificar-los i de canviar-los, no? Hem vist que uns són la pilar base, fonamental, la base, no? Els fonaments, però altres sí, no?
De acuerdo. Y fíjate que muchas veces cuando tenemos esas crisis o de hecho cuando sentimos estrés es porque hay algo que está atentando contra nuestra esencia. Contra nuestra esencia, contra eso que es esencial para nosotros, pero que claro, el problema dónde está, que como yo no sé exactamente identificar qué es lo esencial para mí, porque no conozco cuáles son mis valores fundamentales, entonces no me puedo entender. Lo bonito del trabajo que yo hago desde el coaching por valores es que yo te ayudo a identificar cuáles son tus valores fundamentales y entonces tú de repente empiezas a entender por qué has tomado las decisiones que has tomado y por qué te has comportado del modo que te has comportado. Y sencillamente entiendes que tú eres así y que eres así y que así eres tú y que no pasa nada. Y que seguramente tengas que puntos de mejora y sí necesites tal vez evolucionar o no, y sencillamente te aceptes. Y entonces es cuando nos quitamos muchísimos pesos de encima porque sencillamente nos entendemos.
Tot el que tu ensenyes és aplicable, evidentment, a les persones individuals, però també als col·lectius, a les empreses, no? Sí. Que vivim en un món bastant dominat per les empreses, sobretot per algunes empreses, i estaria bé que també tinguessin una sèrie de valors. No sé si una part de la teva feina passa també per aquí. No només treballes valors a dins de la pròpia empresa perquè treballi millor, sinó els de la pròpia empresa com a tal, no?
Tal cual, las empresas, yo siempre lo explico, las empresas son personas jurídicas, que son personas con personalidad, la empresa tiene personalidad, y como la empresa tiene personalidad, tiene unos valores fundamentales. El problema es que muchas veces la misma empresa no sabe cuáles son sus valores. Tiene unos valores que están en la pared, pero realmente cuáles son los valores que se viven, porque esos son los realmente importantes. Entonces, no son los que están escritos, sino que muchas veces en muchas empresas toca venir a descubrir realmente cuáles son los valores que marcan la personalidad de esa empresa. Y entonces, cuando se descubren los valores de esa empresa, realmente podemos hacer acciones coherentes. Y entonces es cuando decimos, ¿realmente el equipo es coherente con esos valores?
Avui al Revolució estem aprenent moltes coses sobre valors i sobre ser coherents amb aquests valors amb la Juanita Acevedo, que és formadora i coach experta en marca personal amb valors.
I tu i jo...
Ens has portat un llibre que es diu Actitud i acció per a darle valor a tu marca personal de Profit Editorial. Què aprendrem amb aquest llibre? Per què ens resulta útil?
Mira, este libro, primero decirte que es como mi joya, mi gran joya. Este es el cuarto libro que escribo, pero este es con Profit. Y es un libro muy práctico, primero, que te ayuda y te da el paso a paso para que fortalezcas tu marca personal desde los valores. Entonces, actitud y acción es mi lema de vida desde que soy muy pequeñita. Actitud y acción significa que todo lo que nosotros queramos lograr en nuestra vida requiere 50% de actitud para creer que podemos, para creer que lo merecemos, para creer que si otros pueden, yo también puedo, pero después necesitamos otro 50% de acción, es decir, ser capaces de definir claramente objetivos, diseñar estrategias, implementar tácticas para ver resultados. Entonces hay una 50% de actitud, 50% de acción. Entonces, yo en este libro propongo un método para fortalecer la marca personal. La primera parte corresponde a la actitud, es decir, conocerte para fortalecer tu actitud, saber quién eres, saber cuáles son tus fortalezas, saber cuáles son tus valores. Tienes también que definirte, porque eso también hace parte de tu actitud. Entonces, cuando tú te defines y sabes exactamente qué es lo que quieres en la vida, sabes cuál es tu estrella polar, sabes para qué viniste a este mundo, entonces eso te llena de mucha actitud y te da mucha energía porque consigues cuál es tu propósito. Pero claro, ¿qué saco yo si ya me sé, ya sé qué quiero, pero no hago nada? Entonces después tienes que pasar a la acción. Entonces es la tercera parte de el proyéctate. Tenemos hoy por hoy muchísimos medios tanto online como offline. Óyeme, tenemos que decirle al mundo que existimos, porque conozco gente que es muy buena, pero nadie sabe que existe. Entonces la invitación es a que se sepan mostrar, se sepan dar a conocer, pero desde la coherencia, desde realmente encontrar ese propósito y comunicarle al mundo que existen para que cumplan ese propósito.
Acabem en aquest programa, també ens agrada molt parlar de tecnologia, d'intel·ligència artificial, de tots els canvis que estan venint, per això el programa es diu Revolució. Hi ha alguna cosa relacionada amb tot el món dels valors que et preocupi de tot el món que està arribant? Perquè abans has parlat de les xarxes, d'Instagram, no? I deies, hi ha molt d'aparador, però no cal. Vull dir, podries ensenyar-te tal com tu ets, perquè la Instagram no és senzillament una cosa que t'obliga a fer una cosa determinada. Tu tries el que vols fer amb això, no? Però hi ha alguna cosa que et preocupi més enllà d'aquesta relació que tenim amb la tecnologia?
Sí, yo creo que falta mucha conciencia. De hecho, es parte del trabajo que yo hago. Yo hago todo lo que yo hago, todas las formaciones que yo hago están muy relacionadas con conciencia. O sea, yo genero conciencia para que las personas aprendan a utilizar correctamente las redes sociales como un medio para darse a conocer, pero con coherencia. Entonces, claro, mucha gente utiliza los medios sencillamente sin comprender que se pueden hacer mucho daño. Le pueden hacer mucho daño a su reputación, le pueden hacer mucho daño a su marca personal, que es su principal activo, sencillamente porque no tienen conciencia. Otra cosa que también hago es que hay muchas personas que le tienen miedo a los medios sociales. Y entonces yo lo que hago es que las acerco y sencillamente las hago ver como una herramienta de comunicación que si la sabes utilizar bien, te puede dar muchísima proyección y le puedes sacar muchos beneficios. Pero ¿todo parte de qué? Todo parte del conocimiento. Yo creo que hay una falta de conocimiento de quiénes somos. En el momento en que nosotros somos capaces de saber quiénes somos y nos mostramos en los medios que sean de una forma coherente, no tenemos problema. El problema cuando viene, cuando tratamos de aparentar. La marca personal tiene una base muy importante y es que tiene que haber coherencia. Tenemos que ser y parecer lo que somos. Y digo, siempre digo, estoy diciendo, tenemos que ser y parecer, no ser y aparentar. Porque cuando tratamos de aparentar, es tratar de ser lo que no somos. Entonces, lo que necesitamos hacer es hacer una revisión de nosotros, ser parecer y utilizar correctamente los medios sociales para mandar nuestro mensaje y que el mundo sepa que existimos.
Al final, al darrere de tot, això ens acaba conduint a ser coherents, ser autèntics, en el sentit, ens acaba conduint a ser una mica més feliços, no?
Total.
Que en definitiva es tracta una mica d'això. Us recordo que el llibre Actitud i Acció, per a darle valor a tu marca personal, Profit Editorial, hi havia amb nosaltres la Juanita Acevedo, que ens ha il·luminat una miqueta més i que m'ha fet pensar molt sobre quins són els meus valors i encara tinc resposta. Igual t'acabo trucant després.
Vale, perfecte.
Juanita, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a ti.
Ja sabeu com Solideo estalvieu a la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Queda't així, queda't aquí, amb mi.
Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges.
Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú.
Vinga, va, queda.
Com serà la Catalunya del 2030?
Queda't així, queda't aquí, amb mi.
Dissabtes a l'API web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Vinga, va, queda.
Masterclass Becerra, amb Santiago Niño Becerra.
I d'un artista del teatre i del cinema a un artista de l'economia, no sé si m'ho deixarà dir això el Santiago, ara per continuar amb el cim de la faràndula, jo diria que el nostre economista de capçalera és una mica més de drames que de comèdia, eh?
Voy caminando por la vida.
Santiago Niño Becerra, què tal, com estàs?
Què tal? Bé, bona nit, molt bé.
T'agrada això de ser artista de l'economia? O...
És que no sóc un artista. No sóc un artista de l'economia. És a dir, jo interpreto xifres i llegeixo números i opinions i informes de bancs i tal. I, home, no sé, si vols dir que això té una dimensió artística, doncs, pues, bueno, doncs pues vale.
Bueno, podem un obrer de l'economia.
Vale, sí, millor.
Una mica millor, potser, no? Per cert, sí. Com està la teva amiga noruega? Expliquem una mica això, perquè l'altre dia vas explicar en un tuit a una amiga teva noruega que deia que el preu de determinats aliments als supermercats del nostre país és igual, i en alguns casos superior, al dels aliments que hi ha a Noruega, que sempre havíem pensat, Noruega, tot és caríssim, no? No, però cobra més diners, hi havia aquella cosa, i ara no.
Bueno, sí, aquesta és una noia que conec de fa molts anys i ella ja fa també molts anys que passa uns dies cada any a Calella de Palafrugell. I fa re una setmana em va comentar això, que ella està veient que els preus de certs productes al supermercat estan a un nivell igual que a Noruega i que l'increment de preus que han tingut aquests productes a Espanya ha sigut més elevat que el que han tingut a Noruega. És convenient dir que el PIB per càpita de Noruega i el d'Espanya en paritat de poder de compra és de 70.000, més de 70.000 dòlars per any, eh? 70.000 dòlars a Noruega i 40.000 a Espanya, en paritat de poder de compra, eh? És a dir, que hi ha una diferència clarament a favor de Noruega. Malgrat això, aquest increment de preus de productes bàsics ha sigut normals, ha sigut més elevat a Espanya i que els productes bàsics clarament ha sigut superior. Clar, per altra banda, sí que és veritat que aquesta noia ja em va dir fa temps que un restaurant a Noruega normalet, no, un menú no baixa de 100 euros.
Normalet, eh?
Sí, normal. Un restaurant normal no baixa de 100 euros.
Sí, un cafè deu costar uns 8 euros, aproximadament,
bueno,
no?
Bueno, mira, una canya, el que diem aquí una canya de cervesa,
sí.
Una canya, ja fa un parell d'anys que ja està a 90 corones, a 9 euros. 9
això,
euros.
Però, Santiago, això té a veure amb dos factors, suposo, no? Un, aquesta diferència de preu normal entre Noruega i Espanya o Catalunya, i l'altre també deu ser els impostos sobre l'alcohol, que deuen gravar més els impostos de l'alcohol.
Sí, sí, sí. És a dir, allà el que és article, el que es pot dir article no essencial, té uns impostos molt elevats. Em sembla que a Noruega l'IVA està en un 27%, em penso. I a l'alcohol, concretament als anys 20, hi havia un problema d'alcoholisme tremendo a Noruega. Llavors el govern de Noruega va parlar amb els agents socials, amb l'equivalent dels agents socials actuals, i li va donar als agents socials escollir entre dues possibilitats. O bé imposar una llei seca, com als Estats Units, o bé pujar els impostos sobre l'alcohol brutalment. I es va decidir pujar els impostos.
Van optar per la segona, té més sentit, sobretot tenint en compte el que va passar als Estats Units als anys 20, o sigui, del segle passat.
Sí, sí, el que passa és que jo crec que a Noruega no hagués passat el mateix. És a dir, allà als Estats Units tenien una frontera molt gran amb Canadà, que no tenia la ISECA. Llavors ja hi havia una màfia molt organitzada als Estats Units, una màfia, bueno, una organització...
Una estructura, sí, exacte.
Sí, estructura. Sí, sí. I a Noruega no. És a dir, no sé si hagués passat el mateix. Però, bueno, el fet és que, malgrat ser molt car als supermercats, i ara t'explicaré una cosa, l'alcohol, la gent fa reunions a casa, compra alcohol al supermercat i se'l pren a casa, perquè anar a un bar a prendre un whisky, un gin tònic i tal, és que és prohibitiu. Jo recordo, fa anys d'això, a Finlàndia, a Helsinki, que com uns amics d'allà em van dir: anem a veure una cosa que t'agradarà. I jo li vaig dir: què? Diu: una botiga de licors. Però immensa. Escolta, immensa.
Sí.
Immensa. Una botiga de licors immensa. Uns preus prohibitius. I l'alcohol de molt alta, molt alt preu, estic parlant d'un conyac Hennessy, Remy Martin, d'un whisky Macallan, amb un aparador amb reixa i tancat, tu.
Imagina't.
Sí, sí, brutal, brutal.
Bueno, perquè amb el tema...
I guàrdia de seguretat a l'entrada,
Home, no m'estranya, sembla una joieria, això, en comptes d'una licoreria.
Sí, sí.
Avancem, que ens queda poc temps, i hem parlat molt de Noruega, que era un apunt avui, però sí, està visit. Però tant se val, perquè realment tot el que explica Santiago sempre és molt interessant. Una notícia que ens va quedar pendent de l'última vegada que vam parlar, aquesta cosa d'Apple, que també una de les coses que està fent és convertir-se en una mena de banc en col·laboració amb Goldman Sachs, i ha llançat un dipòsit d'estalvi que ofereix a mi em sembla altíssim, un 4,5% d'interès. D'entrada, què et sembla que Apple sigui un banc?
Sí, a més, tenint en compte, és a dir, que la remuneració mitja dels dipòsits als Estats Units està en el 0,37%.
Imagina't.
Sí, i perdona, aquesta remuneració als dipòsits Apple l'ofereix sense comissions i a la vegada sense saldo mínim.
I aquest canvi, bueno, canvi, o aquesta ampliació de la mirada comercial del producte, a què es deu? Estem anant cada vegada cap a empreses més grans ens ho gestionaran tot?
Bueno, a veure, Apple només exigeix una cosa, que tinguis la targeta Apple.
Okay.
La targeta Apple, a Espanya no està vigent, està vigent als Estats Units, a Canadà, em penso, i a Austràlia la volen posar, però aquí a Espanya encara no, igual que el dipòsit. És una targeta normal, una targeta com pot ser, jo què sé, la Visa, que té tot l'assessorament i el muntatge de la targeta l'ha fet Goldman Sachs. Llavors, només demana això. I clar, evidentment el que vol Apple és fidelitzar clients. No cal que tinguis un aparell Apple, però evidentment això portarà a crear una mena com d'elitisme. Jo he vist la targeta Apple i és preciosa la targeta, és tota blanca, amb la poma, amb un blau turquesa.
És allò que fan sempre també, que hi ha una narrativa al darrere d'una simple targeta. No només és la targeta, sinó el que significa tenir-la.
Sí, exacte.
Clar,
clar. És això.
Sí, sí, sí.
Llavors, es crea l'universo Apple, és a dir, l'objectiu és arribar, que ja estem amb una mica això, a l'universo Apple. Llavors, ara em diràs, bueno, però Apple li costarà una pasta remunerar aquests dipòsits. Sí, el que passa és que pensa que Apple, ara, el calaix, El calaix vol dir el calaix, eh?
Sí, sí, sí. Els té, diners disponibles.
130.000 milions de dòlars.
Això ho té. Això ara mateix posa la mà a la caixa i ho treu.
Mare de Déu. El caixa.
Clar.
És a dir, que tu fixa't el que pot tirar per fer publicitat remunerant aquests dipòsits.
Clar.
Llavors, aquesta gent, els clients, els tenedors de la targeta i que posin els diners, evidentment posaran diners, això crearà una dinàmica de fidelització, és una publicitat, vendre d'altres productes, etc. És a dir, està molt ben pensat, molt ben pensat.
Hem de deixar-ho aquí, Santiago. Moltíssimes gràcies.
Perfecte. A tu, bona nit.
Adéu, artista. Adéu.
Adéu. Sense contradicció, no hi ha evolució. Si no hi ha contradicció, no hi ha demà. Hegel. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Al Consorci Localred acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local.
Fa uns dies llegíem que un equip d'investigadors ha començat a trobar la manera de, literalment, o veurem si ara això és tan literal com sembla, llegir el pensament gràcies a la intel·ligència artificial. Professor Esteve Mirat, benvingut al Revolució, com estàs?
Molt bé, moltíssimes gràcies, gràcies per invitar-me.
Escolta, parla'ns primer d'això, perquè és la notícia de la setmana en part, pel que fa a la intel·ligència artificial, no? I ja, com sempre, comencem a fer lectures apocalíptiques de tot plegat. La intel·ligència artificial ens acabarà llegint el pensament i serà tot un desastre. Jo no sé si... Creus que això arribarà? D'aquesta manera tan planera?
A veure, algun dia arribarà, sí, però el problema és quan, no? El problema és quan. És dir, de moment el que s'ha fet és amb una màquina d'MRI, que són aquests túnels enormes...
De resonància magnètica,
no? De resonància magnètica, que col·loquen unes coses perquè no moguis de cap manera, doncs allà s'han col·locat. La gran diferència en aquest cas és que en comptes de dir només paraules han pogut fer lectures en continu, és dir, lectures seguides, han agafat les dades, això, han entrenat un model, etcètera, i resulta doncs, que després d'entrenar un model doncs, coincideix amb el que aquella persona pensava. I llavors, doncs, clar, això és un gran avenç perquè ens diu doncs, que el que estem fent amb intel·ligència artificial, això del CLM, va en la mateixa direcció que probablement que algunes àrees del servei funcionen. Clar, d'aquí a que passi el que tu expliques, doncs n'hi ha un tros una mica allà d'entrada de la màquina de rei, que em sembla que pesa 4 tonelades, doncs reduir-la una cosa petita no sembla una cosa fàcil. Que
això bueno, bueno, a veure, els ordinadors fa 60 anys
també
o 70 ja eren així, eh?
Vull dir,
i ara, mira, hi ha més potència amb un mòbil petitot que amb un ordinador d'aquell que passa. Doncs és que ocupa una habitació sencera, no?
Encara estem a l'època de l'habitació sencera.
Encara estem en aquesta època, però a mi em preocupa l'altra, no? Amb l'Esteve, com a expert i divulgador en tecnologia, volem parlar també d'intel·ligència artificial, no només d'aquesta investigació, sinó, evidentment, de ChatGPT i de totes aquestes qüestions, que, per cert, una altra notícia de la setmana ha sigut que una de les persones que ha contribuït més a desenvolupar la intel·ligència artificial i que estava treballant a Google, si no m'equivoco, no recordo el seu nom, va dir, jo plego i crec que hauria de començar a avisar del que pot arribar a venir i dels perills que pot tenir la intel·ligència artificial, no tant a llarg termini com ens pensàvem, sobretot la reflexió era una mica aquesta, no?
Sí.
De la mateixa manera que tu deies, bueno, això arribarà algun dia, però arribarà, ell deia el mateix i al final pensàvem que arribaria d'aquí 50 anys i la velocitat a la que està passant tot en temes d'intel·ligència artificial és enorme.
És en Hinton. En Hinton va ser qui ha fet tots els, no tots, però una bona part dels descobriments que han permès que tot això que es diu deep learning doncs, funcioni, és a dir, des de la manera d'entrenar, que això que l'any descent, ell va contribuir això als anys 90 d'una manera decisiva fins al 2012, que va fer un paper que és l'AlexNet amb el reconeixement d'imatges i d'aquest paper ve tot el reconeixement facial, etc, fins a posar les bases després perquè tot això que estem veient a ChatGPT doncs acabi funcionant. Llavors és una persona important, però també és una persona molt especial. En Hinton és una persona que té 75 anys, que està malalt des de petit, que és d'origen britànic, que no pot sentar-se, que és una persona que estava treballant als Estats Units, se'n va anar a Canadà perquè no estava d'acord en fer projectes amb el Departament de Defensa dels Estats Units, és a dir, amb l'Army dels Estats Units, i per això se'n va exiliar, va estar a Toronto, a Canadà, ha estat allà durant molts anys, en un moment donat va fer una empresa amb els que van fer aquesta xarxa, que es diu AlexNet, que va vendre precisament a Google per 55 milions, etcètera. No? També ha fet algunes prediccions que no han funcionat massa bé. El 2017 va pedir, per exemple, doncs que tots els neuròlegs que no calia ja fer diagnòstic d'imatge, tots aquests que estudien, aquests metges que estudien per fer diagnòstic d'imatge, etcètera, que ja podien plegar perquè això s'hauria acabat. Bé, estem al 23 encara acaben. I alguns anys més, doncs això doncs encara durarà. Llavors és un personatge una mica especial, a la seva opinió, òbviament, té un gran valor. Va dir que immediatament després es va desdir de les seves opinions. Si mireu el seu Twitter, que és del públic domini, busqueu Hinton i ho trobeu allà, veuré doncs, que va dir probablement he sobrereaccionat a l'entrevista que vaig fer al New York Times, etcètera. Això no ha tingut la mateixa publicitat que l'entrevista.
Com sol passar, perquè aquesta part, per exemple, jo la desconeixia, no? Que havia dit, bueno, potser m'he passat una mica, no?
Sí, potser m'he passat una mica, etcètera, etcètera. I llavors, bé, cal marcar-ho dins de tot aquest tema, no?
Deia jo que els avenços són exponencials pràcticament dia a dia, no?
Sí.
El 3, ja tenim el 4, ara ja no sé què. Què és el que t'ha sorprès més últimament de les aplicacions que t'estàs trobant, de les usos que estem fent del ChatGPT, per exemple?
Sí. A veure, ara estem en un moment de la innovació. És a dir, els avenços... Això de la innovació és com si tinguessis maons, no? Doncs els avenços científics, els descobriments, el ChatGPT, són els maons. Amb els maons es fan coses, es fan cases, es fan habitacions, es fan coses, i aquestes coses que es fan és la innovació. Llavors ara veurem, ja assistirem a un moment quasi càmbric, amb una esclatada de productes i de coses d'innovació que es poden fer amb aquests maons, perquè aquests maons donen per fer moltes coses, no? Jo què sé, l'última més d'hivern, doncs, que ha passat va ser una setmana, una cosa així, uns estudiants de MIT van agafar un robot d'aquests, els gossos de Boston Dynamics, aquests que corren i tal, doncs aquests els van posar al ChatGPT i llavors, en comptes de preguntar-los coses amb la tablet, els preguntaven amb veu. Escolta, com vas de la bateria? En tinc el 55%, què fas? I podien fer petites coses, no? Al mateix temps, de manera paral·lela, una empresa que fa servir aquests gossos per inspeccionar fàbriques, per inspeccionar centrals nuclears, que és l'ús industrial més comú d'aquests gossos, inspeccionar coses, doncs també ha incorporat ChatGPT amb aquests gossos i llavors recullen totes les dades i en comptes d'anar-les, processar-les amb un data scientist, etcètera, etcètera, amb el mateix GPT-4, doncs pots fer una anàlisi i dius, escolta, que has trobat que sigui interessant i tal, i fa una anàlisi, etcètera, etcètera, amb llenguatge natural interactuant de manera normal, no? Aquesta capacitat de substituir el que abans en dèiem business intelligence per llenguatge natural, això serà una cosa que veurem aviat.
Ara t'anava a preguntar per això, pel tema del llenguatge natural, perquè fins ara la majoria de nosaltres que entrem i juguem una mica, hi ha gent que hi treballa més i alguns potser massa. Amb el ChatGPT hem d'escriure, hem de demanar coses per escrit, hem de fer els prompts, però hi ha tecnologia que reconeix la nostra veu.
Sí, un munt.
Per què no hi ha una cosa que entres al ChatGPT i li dius ChatGPT, explica'm la història de Roma des de tal fins a tal.
Mira, amb els gossos ja... perquè encara ningú...
Com a Star Trek, per entendre'ns,
sí.
I perdona que faci una...
Sí. Això ens caurà d'aquí res. Això és una de les coses, perquè llibreries que fan de veu a texta, n'hi ha un munt, són gratuïtes, algunes open source, algunes no open source, funcionen bé, no hi ha cap problema, es coneixen de fa molt temps. Això ens caurà, de fet, a Cad Academy, que ha fet un tutor que es diu Canmigo, doncs una de les coses amb les que estan treballant és, ara un moment el tutor va escrivint en prompts, etcètera, etcètera, no? Doncs és fer un veu. I d'aquí 4 dies, perquè veurem les ulleres d'Apple, de realitat virtual, etc., doncs veurem aquest mateixa interacció amb humans virtuals, és a dir, amb personatges doncs, que tenen un reconeixement de veu, i aquest reconeixement de veu l'envien a GPT, a GPT-4, i llavors tenen un personatge virtual, que és un ninot artificial, doncs que resulta doncs, que la resposta del GPT-4 te la transforma
en veu
i es mou. I això ho veurem d'aquí dues patades.
Per acabar, que el temps dius aquí ja saps què passa volant. Més enllà de l'interès que pugui tenir pels usuaris, hi ha un interès empresarial espectacular sí. al voltant del món de la intel·ligència artificial. Sí. La cursa ara mateix, qui l'està dominant? Qui creus que la guanyarà? Hi ha alguna empresa que ara mateix no ens sona, que estigui treballant amb això i que creus que tindrà presència important d'aquí uns anys o d'aquí uns mesos?
A veure, jo crec que hi ha tres nivells amb això, no? És a dir, per un cantó hi ha el nivell de tecnologia genèrica, no? On aquí tens búsqueda, tens el Microsoft Office, mm-hmm. etcètera, no? Aquí estan els que estaven, aquí alguns pocs canvis, si hi veurem. Els de Microsoft han tret un dissenyador, doncs, que et fa dissenys de plana, dissenys de PowerPoint, etcètera, automàticament. El Microsoft Office estarà tot, ja tenen beta en ChatGPT.
El tenen en beta, sí, sí. Vaig sí. estar mirant l'altre dia perquè vaig dir, això una necessito.
Sí, això és fantàstic. Això és fantàstic. Però bueno, ja tenen bastants clients doncs, que ho estan provant, etc. Els de Google també tenen el seu, els de Meta ara volen treure una competència a Twitter doncs, que també farà aquestes coses. Per un cantó estan aquests genèrics, okay. que aquesta és una història. Per un altre cantó estan les apps que fan servir ChatGPT per coses molt diverses. Per exemple, n'hi ha una que ha tingut bastanta inversió, que es diu Caràcter d'OAI, doncs, que permet conversar amb un personatge històric o amb un personatge viu, tipus Elon Musk. Doncs vull conversar amb el Mas, doncs vas allà i converses doncs, amb aquest personatge. D'aquestes apps en veurem moltes. Algunes t'ajudaran a escriure, les altres t'ajudaran a cuinar, les altres... Aquí hi haurà una exposició d'apps perquè l'API del ChatGPT, l'API del GPT-4, és molt senzilla de fer anar. Si feu anar, si algú fa anar Python dels nostres oients, ja veurà que és de les més senzilles que hi ha al mercat. És molt senzill. És a dir, mm-hmm. fer una app no costa gens. I després hi ha les aplicacions més industrials. La tercera, que és la pota més desenvolupada i menys coneguda, són les aplicacions industrials. Aquí tenim gent com PricewaterhouseCoopers, que el departament legal està aprovant això des del setembre, per fer doncs, que tota la gent que treballa amb el departament legal trobi precedents, faci contracte, etc. Tenim gent com Bain, que és una consultora de les millors, de les més grans del món, que ho estan provant pels seus consultors perquè facin coses. Tenim governs, com el govern d'Islàndia i algun govern del Japó, que ho estan fent doncs, perquè els seus servidors públics, doncs, les coses us vagin millor i perquè els usuaris doncs, puguin interactuar amb l'administració sense haver d'anar amb tot el fregat enorme de la burocràcia, etc. I aquí és on hi ha poder més acció i en veurem més coses. Una de les coses que veurem també ràpidament és tots els chatbots de bancs, etc. Això...
Aquests que no t'acaben d'entendre mai, que tenen certes limitacions...
T'entendran una mica més.
T'entendran una miqueta més. Esteve Mirall, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
La nostra debilitat més gran rau en la renúncia. La forma més segura de tenir èxit és intentar-ho sempre una vegada més. Thomas Alva Edison. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
No em miris així, no em miris així, que m'explota el cap, que saps...
Doncs ja tenim aquí la Judit del Joan Dausà, una cançó que ho està petant i que ens agrada molt, la cançó, i el Joan, eh? I també tenim aquí el Mario Serrano, que és cofundador i CEO de Docua, una empresa emprenedora de Lleida. Què tal, com estàs? Benvingut a la Revolució.
Molt bé, gràcies per convidar-me.
Escolta, en quatre paraules, què feu a Docua?
A Docua ens dediquem a dissenyar i crear solucions per al professorat i per a les escoles. D'una banda, fem formació online del professorat, que és la formació que fem un cop acabem la universitat, l'actualització, no? Com ens actualitzem. I d'una altra banda, portem ja 8 anys dissenyant per editorials com Santillana i Richmond i vam decidir que era el moment de sortir nosaltres amb un segell d'una editorial. Ens agrada separar aquesta E, no? Com a dir, som digitals. Som digitals. I plantegem una solució per a l'aprenentatge de les llengües, tant la catalana com la castellana.
Sí, això volia preguntar, sobretot perquè precisament és la novetat de la que heu vingut a parlar avui. És un producte digital per què? Alumnes de primària, em sembla?
Sí, sí. En aquest any fem de tercer a sisè.
D'acord. Aprenguin català i castellà?
Correcte, sí.
Com funciona? Perquè ens ho imaginem, això, eh?
Sí, mira, en realitat 100%, 100% digital no és. És a dir,
ja està,
és un híbrid. És un híbrid perquè els nens de tercer a sisè, és a dir, a primària, encara han d'aprendre a escriure a mà. D'acord? Inclús per això encara no hem tret el primer i el segon perquè el volem dissenyar d'una altra manera. Uh-huh. En aquest cas, perquè ens estiguin escoltant i no puguin ara veure la web, no? Com funciona, nosaltres el que hem fet ha estat intentar... Bueno, hem construït tota una solució que substitueix el llibre de text convencional perquè pensem que el llibre de text ha funcionat durant molt de temps, uh-huh. però no s'ajusta a les necessitats de cada nen. Vindria a ser una mica... Com una bombeta, no? Una bombeta convencional, no? Dona llum, està bé, però gasta molta quantitat d'energia en calor. Mm-hmm. En canvi, nosaltres ens plantegem com un LED, no? És a dir, aprofitem molt millor la forma de treballar a l'aula amb la metodologia que tenim a partir de separar una part que és digitalitzable, per exemple, la comprensió lectora, la gramàtica, l'ortografia, tota aquesta part és extraïble. Tota aquesta l'hem gamificat, l'hem ficat a partir d'una narrativa, d'acord? A partir d'un llibre, una saga de 4 llibres, ara hem tret el primer, amb la primera temporada, perquè van dibuixos animats a dintre, mm-hmm. I aquí el que fem és treure una plataforma que el que fa és que s'autoadapta a l'alumne, d'acord? A diferència d'un llibre convencional, i a més s'autocorregeix. Què aconseguim amb això? Aconseguim proporcionar-li més temps al docent per poder-se dedicar a la part d'escriptura, lectura, comunicació oral... Tot
perquè
això
perquè heu detectat que es perd molt de temps fent correccions.
Mira, els sindicats tenen calculat que hi ha unes 213,5 hores anuals que perdem de temps els docents a l'aula corregint.
D'acord.
Més tot el que fem a casa.
Val.
Això que la gent no veu, també.
Però una pregunta. Quan has dit que el llibre de text té unes certes limitacions perquè és el mateix per tothom, uh-huh. Això vol dir que a la vostra proposta digital també, en certa manera, s'adapta a cadascun dels alumnes?
Sí, exacte.
Okay.
Vam fer tot un estudi amb la doctora Imma Escudero de la UNED, especialitzada en compressió lectora i textos, i vam crear fins a 7 nivells diferencials de compressió lectora i 6 de gramàtica, ortografia, vocabulari...
Amb la mateixa eina. Amb la mateixa eina. Eh? Que això amb un llibre de text és una mica complicat, no?
Sí.
També has parlat de la gamificació, que és un concepte que cada vegada entra més també al món de l'ensenyament. Què aporta de més una gamificació?
Doncs mira, la gamificació ens aporta un parell de coses. Una és que partim del joc, que és la forma natural en què aprenen els nens, mm-hmm. i l'altra és que ens permet construir una narrativa que doni sentit als continguts. És a dir, agafem un llibre convencional i el seguim, i gairebé tots els llibres segueixen la mateixa rutina. De manera que comença amb una comprensió lectora, una gramàtica, una ortografia, però deslligats entre si. Clar, això a l'alumne no li és més dificultós per aprendre. Nosaltres el que fem és agafar tota una narrativa, d'acord, amb aquests 4 llibres d'Adrián Pedragó, i el que fem és seleccionar els continguts en base a la, no a la lògica de la disciplina de la llengua, sinó en base a la potencialitat que tenen per poder ser apresos. A més, deia abans que la forma natural d'aprendre dels nens és el joc, però és que a més el cervell aprèn molt millor a partir de narratives. Per això, per exemple, podem veure els vitralls de les catedrals, no? I com amb els dibuixos il·lustraven i explicaven en format d'històries perquè els feligresos aprenguessin molt millor, no? la història de la Bíblia. Doncs agafem
sí,
això, no?
Les portalades, a les... Sí, sí.
Exacte.
A la part...
O és més fàcil recordar una pel·lícula que hagis vist igual fa molts anys, mm-hmm. més que l'explicació que t'hagin pogut donar ahir per la tarda.
Clar. A no ser que l'explicació fos d'algú fent alguna animalada molt concreta que fa que se't fixi la memòria, no?
Correcte.
Algú podria dir-te, escolta, més pantalles, no? Escolta, la meva filla es passa el dia davant del TikTok, després es passa el dia davant de Netflix, després davant de l'ordinador, no em donis una altra pantalla.
Clar, estic d'acord en que s'abusa de les pantalles actualment, però fixa't que el que acabes de dir són coses de casa, no? Són coses de... més per oci, no? En canvi, el que nosaltres estem oferint és un temps de qualitat. És a dir, en veritat, quan ho presentem a les escoles, veuen, al principi també pensen, ostres, pantalles, no? Però en realitat quan ho veuen diuen, ah, doncs no és tant. Mm-hmm. Perquè de tot un mes de classes de català, potser són 6 sessions de 20-30 minuts repartides al llarg de tot un mes. Però és un temps de qualitat.
Tu ets mestre de formació, no?
Sí.
Suposo que també parteix tota la idea d'alguna mena de sensació...
De moment clau, no?
De dir, ostres, aquí falta alguna cosa que no sé ben bé què és, deixa'm pensar-hi una mica, no?
Sí, sí. Jo recordo el cas d'estar a l'aula, estava de mestre a 5è de primària, i recordo passar les proves ACL, que tots els docents les coneixem perquè és l'única eina que tenim actualment per avaluar la comprensió lectora. És una eina que ja té 21 anys, o més de 20 anys, i és una eina que ha funcionat molt bé, igual que deia abans lo de la bombeta, no? Ha funcionat molt bé durant un temps, però clar, no deixa de ser una foto en un moment determinat que passem a l'inici de curs, jo les passava inclús a meitat i a final de curs, però i si aquell nen no es troba bé aquell dia? Clar, aquella foto ja no serveix. Què proposem nosaltres? Nosaltres proposem un electrocardiograma, és a dir, que constantment estigui agafant dades, és a dir, estigui oferint diferents nivells a l'alumne, provant i agafant dades per adequar-li millor, no? Per tant, aquí ja tenim un punt diferenciador, no? Respecte d'altres productes.
En quina fase esteu ara mateix amb la vostra proposta?
Doncs mira, ara mateix estem en la fase de difusió i en la fase de promoció. És a dir, estem visitant escoles, estem presentant tot el nostre projecte, estem fent veure a la gent doncs, que s'havia après d'una forma que estava bé, era correcta, però que sempre hi ha formes millors d'aprendre, optimitzant molt més l'aprenentatge i el temps del mestre, no? És a dir, jo prefereixo les hores del mestre, perquè al final tenim dos mans i dos ulls, podem abastar 25 alumnes, però la idea és que li optimitzem el seu temps. El seu temps també és de qualitat, perquè estar amb un docent que te pugui dir per on has de tirar, doncs és molt més bo. És com el carnet de conduir, no? Quan tenies el profe al costat i t'anava guiant, doncs és el mateix.
Mm-hmm. Parlaves abans de la comprensió lectora, com a mestre t'ho pregunto i també com a expert ara mateixa, perquè has aplicat tots aquests coneixements en aquest producte, no? És potser una de les grans assignatures a millorar.
Sí.
Entre els nens i les nenes avui en dia, no? Cada vegada, abans potser arribava d'una manera més natural i ara costa una mica més, no?
Sí, costa més que llegeixin, és veritat que veuen més pantalles, però no llegeixen amb la pantalla, perquè també es pot llegir llibres digitals. Veuen molt Netflix, s'està perdent molt la lectura, no? I la lectura que se troba avui en dia, doncs si anem a la Casa del Libro, anem a qualsevol lloc, n'hi ha molt bones lectures, però, clar, els nens veuen YouTube i tendeixen cap a les lectures dels youtubers.
Clar.
I no acaba de ser una lectura de qualitat. Aleshores, això per un costat, i per l'altre sí que tenim unes proves de competències bàsiques que ens demostren que des de 2009 la cosa va en baixada.
Doncs una de les eines que proposen des de DOCOA és aquest producte digital de què estàvem parlant, aquest llibre e-digital,
editorial.
Editorial, aquesta editorial. I hem parlat una estona amb el Mario Serrano, que és cofundador i CEO de DOCOA. Gràcies i enhorabona per la iniciativa.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Acabem el programa i ho fem amb una frase molt curta del mític entrenador de bàsquet nord-americà John Wooden. Diu: converteix cada dia en la teva obra mestra. Quin nivell de perfecció, tu. Uf, cada dia no ho sé, però sí, de tant en tant sí que està bé. Gràcies, equip, gràcies, oients. Fins demà, diumenge.
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina i Adam Martín. Jordi Pi. Jordi Portals. Anna Cervera. Judit Sala, Marc Rugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo.
Les energies renovables no poden deixar ningú enrere. Volem projectes que escoltin, dialoguin i resolguin els conflictes entre les energètiques i les comunitats rurals. T'ho expliquem a renovemoslesrenovables.com. I got a feeling that tonight's gonna be that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. I feel it. That tonight's gonna tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a
get on.
Fill up my cup, mazel tov. Look at her dancing, just take it off. Let's paint the town, we'll shut it down. Let's burn the roof,
and then we'll do it again.
Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it. And do it, and do it,
let's live it up.
And do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it. I got a feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night.
Hey,
let's live it up.
Let's live it up.
I got my money.
Hey,
let's spin it up.
Let's spin it up.
Go out and smash it.
Smash it.
Like on my god.
Like on my god.
Jump out that sofa.
Come on.
Let's get off. Fill up my cup.
Drink.
Mazel tov.
L'chaim.
Look at her dancing.
Move it, move it.
Just take it off. Let's paint the town.
Paint the town.
We'll shut it down.
Shut it down.
Let's burn the roof.
And then we'll do it again.
Let's do it. Let's do it. Let's do it.
Let's do it.
And do it. And do it. Let's live it up. And do it. And do it.
And do it.
And do it. Do it. Do it.
Do it.
Let's do it. Let's do it.
Do it.
Let's do it. Do it. Do it. Do it. Here we come. Here we go. We gotta rock. Easy come. Easy go. Now we on top. Feel the shot, body rock, rock it, don't stop. Round and round, up and down, around the clock. Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday, Friday, Saturday, Saturday to Sunday. Get with us, you know what we say, say. Party every day, party every day. And I'm feeling, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night.